Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I això ho fem tots els divendres aquí a COPE Catalunya i Andorra, clar que sí. I el d'avui serà un programa no especial, serà molt especial perquè és el programa amb el qual tanquem doncs, aquesta temporada d'any 2021. Han estat un grapat de programes, molts programes on hem parlat doncs, amb tot el que fa referència al món dels animals, des de qualsevol de les possibles visions o perspectives, a través dels professionals que acompanyen, a través dels cuidadors, a través dels propietaris, a través dels campions, perquè, per exemple, la setmana passada vam parlar amb el campió d'Espanya d'Agility. En fi, tantes i tantes coses, tants i tants programes, i tot això ho hem fet possible aquí, a Copa Catalunya d'Andorra, gràcies doncs, als amics del Col·legi de Veterinaris de Girona, també als amics del Centre Verd, i avui estem molt contents per comptar amb nosaltres un excel·lent amic del programa, el que sempre doncs, reclamem, malgrat sabem que és un home ocupat, quan arriba aquest punt del programa, perquè ens agrada doncs, fer una mica de cloenda de temporada. Estem parlant del president del Col·legi de Veterinaris de Girona, en Ramon Sedó. Ramon, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies.
Ens ha passat un any, eh?
Sí, o sigui, ara ho comentàvem i tens tota la raó. Ha passat un any i sembla que siguem allà on estàvem.
Sí, molt bé, en qualsevol cas, un any passat, un any viscut i un any de feina que també heu fet des del col·legi, no?
Sí, clar. Continuem mantenint una mica tots els serveis que donem i totes les relacions amb la ciutadania, evidentment, i sempre van sortint coses noves.
Com jo deia al començament, l'agraïment, també en nom dels oients que ens escolten, per aquest any que heu fet possible també des del Col·legi Veterinaris de Girona de fer aquest programa de divulgació i de donar a conèixer tantes i coses i tan necessàries com es donen a conèixer en el dia d'avui i on tota la societat per fi va prenent consciència doncs, de la importància de temes, per exemple, de salut, d'una única salut que vincula doncs, a persones i animals, no?
Molt bé, molt bé. Jo veig que al final l'ha anat calant, aquesta
idea. Sí, realment és el missatge que anem aprenent i que anem transmetent també des d'aquí.
Sí, exacte. Aquest és el missatge que portem i el missatge que volem exposar i posar, no? Que és el de que tots estem barrejats dintre una mateixa salut i la nostra salut depèn dels animals i la dels animals de la nostra també.
I
tot és el mateix.
Desafortunadament ho hem après ni que fos a través de la força amb el que ha passat amb el Covid recentment, no?
Exacte.
Bé, sí. Doncs jo no voldria començar sense deixar-me de fer una pregunta i per això te la faré d'entrada. Explica'ns què és l'IAC.
Mira, l'IAC és... diguem que els animals s'han de censar, els animals s'han d'identificar, els animals tots tenen un DNI,
sí.
I aquest DNI, doncs, nosaltres tenim, els veterinaris, tenim l'arxiu d'identificació d'animals de companyia, que és la AIAC. L'AIAC seria, doncs, tots aquests DNIs, tot aquest servei que donem, gestionat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, és un arxiu d'identificació, evidentment, que és un servei que la professió veterinària dona als propietaris d'animals de companyia i a la societat en general amb l'objectiu de fomentar la tinença responsable dels animals. Això és a tot arreu. Cada província, cada comunitat té la seva manera de gestionar. Sí que ja és una base obligatòria i oficial, que seria l'ANICOM, que és un altre arxiu d'identificació, que en aquest cas és de la Generalitat i, per tant, és el que és oficial, però que el nostre, un cop... això potser per entendre-ho val més, podríem mirar-ho des del punt de vista del que és la sanitat humana. Per una banda hi ha la Seguretat Social i per una altra banda hi ha pues les mútues o les clíniques o els hospitals o els centres sanitaris privats. En aquest cas seria un arxiu privat, propietat nostra dels veterinaris, i que nosaltres gestionem. Per tant, diguem que es gestiona des de dintre, coneixent exactament el que vols, el que necessita el propietari, i aquest és el servei que nosaltres volem donar i que donem. La finalitat és facilitar la localització de gossos, gats i fures, que són els obligatoris. Altres animals també poden ser, però aquest sí que és obligatori identificar-los. Això és possible perquè aquests animals han estat degudament identificats primer amb un microxip. Aquest microxip, tots els microxips són iguals, però sí que cada un és diferent de l'altre, vull dir que no tenen cap especificitat tècnica, però sí que tenen un número. Aquest número identifica l'animal i aquest animal nosaltres el tenim en un arxiu. Com que l'obligatorietat d'aquest arxiu és que sigui per tothom, nosaltres passem aquestes dades a l'arxiu d'identificats de la Generalitat. Per tant, tots els animals estan allí. Doncs llavors, si tot és així, per què n'hi ha dos? Bueno, doncs de la mateixa manera que hi ha dos tipus de sanitat, no, a l'hora d'això. Nosaltres què donem? Donem un servei 24 hores, és a dir, 365 dies a l'any, un animal perdut, telefones i automàticament aquella trucada registra i aquella trucada doncs, té un circuit per a trobar l'animal. Això fa que s'han trobat pràcticament quasi 70.000 animals perduts portem trobats en els últims 10 anys. Això amb l'ANICOM no passa. A més, el que tenim és un servei de... Nosaltres podem passar totes aquestes dades, si hi ha un conveni, als ajuntaments, perquè no oblidem de que l'obligació del propietari és primer identificar l'animal, però la segona obligació és donar-lo d'alta a l'ajuntament que correspongui. I això no tots ho fan. Si nosaltres tenim un conveni en aquell ajuntament, automàticament nosaltres passaríem aquelles dades allà. El que tampoc fa l'ANICOM és registrar els canvis de propietari. Nosaltres sí. Cada vegada que aquell animal es deixa, s'abandona o no s'abandona, o simplement aquell animal doncs, es passa de propietari, de pares a fills, o el que sigui, es canvia tot això. Això dona peu doncs, a que realment aquest arxiu sigui molt complet i molt posat al dia i que serveixi realment pel que es vol, que és per una banda identificar i per l'altra trobar en cas de pèrdua.
La persona que ens escolta i que vol tenir un animal o que té un animal i que vol tenir dintre aquest arxiu, què ha de fer? S'ha d'adreçar al seu veterinari?
Exacte. Aquest animal, aquesta persona, una vegada tingui aquest animal, doncs el que va és al veterinari. El veterinari li dirà doncs, totes les pautes sanitàries que ha de tenir i després les pautes d'identificació que haurà de tenir. Ell mateix li emplenarà tota una sèrie de papers, hi ha una signatura electrònica que en el moment que s'assigna ja allò queda automàticament registrat. Això no passa tampoc a l'altra identificació, en la qual passa un temps fins que tot això no arriba, aquí és instantani, és el moment, i a partir d'aquí aquella persona ja té aquell animal identificat i per tant dintre de la llei. Llavors aquella persona el que ha de fer és, amb aquestes dades que li dona el veterinari, amb aquesta cartilla sanitària, amb aquest xip posat i tot això, ha d'anar a l'Ajuntament a donar-lo d'alta. Si tenim conveni amb aquest Ajuntament, nosaltres mateixos o el mateix veterinari ja ho envia, evidentment, al centre, a l'IAC, i l'IAC ho envia a l'Ajuntament. I l'Ajuntament, el mateix dia, doncs, té el registre d'aquell animal posat al cens.
Estem en una societat, Ramon, en què darrerament doncs, ha reflotat la preocupació o l'interès per als animals. Uh-huh. I fruit d'això doncs, és el que estem veient a la premsa, en els mitjans de comunicació, també a les ràdios, doncs, el que es parla sobre aquesta nova llei de benestar animal. Sí. No? En quin punt es troba tot això?
Això és, home, es troba en un punt inicial, però en un punt sense retorn. És a dir, evidentment la societat canvia, ens han d'adaptar a les situacions i les situacions diuen de que hi ha lleis que bueno, tenen un recorregut més llarg que d'altres i aquesta és una llei que evidentment s'ha de posar molt al dia perquè aquí hi ha moltes mancances. Sí que és veritat que quan poses una llei nova i tot això, clar, el que fas és una llei de màxims perquè duri el màxim possible. Això fa de que aquí hi ha... En aquest moment estem en un esborrany d'un projecte de llei. És a dir, després de l'esborrany aquest vindrà el projecte de llei, per després vindrà la llei, i aquesta llei, bueno, perquè passi això, evidentment haurà de passar pel Congrés, acceptar-se i tot això. Aquí hi ha molts motius perquè aquesta llei sigui, però això també fa que sigui una llei feixuda i extensa, que suposo que reportarà canvis. A vegades parlar d'un esborrany d'un projecte vol dir quedar-te a vegades a mirar, però sí que hi ha coses que potser val la pena remarcar per veure per allà on van les idees aquestes. Bàsicament, els motius sempre estan dintre del que és benestar animal. O sigui, el que es vol amb aquesta llei, que és una llei de protecció dels drets dels animals, i per tant el que es busca és el benestar animal. Això seguint ja doncs, el que és la idea de l'Organització Mundial de la Salut, que diu que aquest benestar animal és l'estat físic i mental. Físic i mental. Aquesta paraula mental tampoc sortia, ja comença a sortir. D'un animal en relació a les condicions en les que viu i mor. Això seria el benestar animal. A partir d'aquí és el que comences a estirar d'aquest fil i clar, van sortir moltes coses. El principal objectiu de la llei és garantir el benestar dels animals en condicions que han, no solament això, sinó regular el reconeixement i la protecció de la dignitat dels animals per part de la societat. O sigui, són conceptes filosòfics, però al principi de tot, però molt, entre cometes, humans, això també té un perill a vegades de no identificar o de no entendre bé aquesta identificació, però la idea va per aquí.
Bé, també hem llegit en els diaris i hem escoltat per la ràdio i mirat per la tele que a partir de no sé quan hi ha la possibilitat o es vol legislar perquè el qui vulgui tenir un gos a casa doncs hagi de fer un curs.
Sí.
Això es contempla dintre de les possibilitats que pot regular doncs, aquesta nova llei?
Sí, sí, sí. Això, aquest esborrany el posa al capítol 2, que diu que estableix les condicions de tenència dels animals de companyia en particular, tant en domicilis particulars com espais oberts i tal, que garanteixen determinades condicions de benestar de l'animal, així com condicions d'accés a tal. En particular, respecte a les persones propietàries de gossos, s'estableix la necessitat d'haver superat un curs formatiu a l'efecte, amb l'objectiu de facilitar una correcta tenència responsable de l'animal. Això és el que pretén dir la llei. Això aquí, si es quedes aquí, doncs dius, bueno, mira, és una declaració d'intencions. Clar. Però clar, això arribarà, això s'ha de desenvolupar.
Clar, quan es desenvolupi s'articularà de quina forma, com, ja, no, quan, per qui, per què.
Quin curs és, quin tipus de curs, clar. Qui el dona, qui el rep, d'on penja, de quin estament penja, qui el regularà si el fa o no el fa, qui demanarà responsabilitats, tot això és...
Ramon, els col·lectius professionals, en aquest cas els col·legis de veterinaris, com esteu rebent les notícies que arriben d'aquest interès legislatiu al respecte dels animals? Se us pregunta, se us consulta?
De moment, no, directament no. Primer es fa aquest esborrany, se fa, evidentment, tindran els seus contactes, això és normal, però el que és a l'estament col·legial és ara que ens comença a arribar o que ens arribarà. Llavors, això arribarà, ens ho mirarem, el qui tingui alguna cosa a dir, doncs ho dirà i ho enviarem. Totes les lleis fan això. El que passa és que, per mirar, ara estem mirant un esborrany i quan vingui el projecte de llei, doncs llavors podrem donar opinió. Teòricament sí, és així, però clar, les lleis quan es posen ja tenen un 90% de calado ja fet. O sigui, a partir d'aquí costa més.
A totes les lleis, en especial aquelles que reformen o aquelles noves que ens arriben, es mira molt el mirall europeu. A nivell d'altres països de la comunitat, o a nivell internacional, sí, sí. Hi ha lleis d'aquest tipus?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Totes les lleis van per aquí. El que passa és que cada país s'organitza d'unes maneres diferents, té unes pressions també diferents a nivell de col·lectius animalistes o col·lectius professionals veterinaris o col·lectius de protecció dels animals. Però sí, totes les idees van per aquí. Van per aquí també amb un altre sentit, que és el sentit d'intentar evitar tot aquest moviment clandestí d'animals de companyia que van d'uns animals a uns altres, d'un país a uns altres.
Clar.
Això, clar, si intentem que almenys la llei que toqui aquests drets d'aquests animals, tot això, pugui ser la mateixa a tot arreu, això ens permetria tenir una, entre cometes, una Interpol, que fes que tot això, perquè realment aquest és un problema que és molt preocupant perquè realment és un tema important. Els gossos valen diners.
Vosaltres des del col·legi teniu evidentment molt contacte i molt de coneixement del món ramader, no? Sí. Com veieu el món ramader a casa nostra de cara als possibles canvis que vinguin d'aquesta llei? Creieu que es poden adaptar fàcilment? Creieu que poden haver-hi, s'hauran de fer canvis, transformacions? S'ha d'esperar de moment?
Home, de fet el que són animals d'abast, animal de producció, ja hi ha una llei de sanitat en la qual intervé i entra tot el que és el benestar animal. Pensem que sembla estrany, però hi ha uns protocols de benestar animal a l'escorxador, és a dir, la mort també té uns protocols perquè aquest animal tingui unes condicions adequades fins a l'últim moment. Evidentment, dintre del que és la producció, dintre la granja i tot això ja hi és, i es mantenen, i es tenen. Llavors això funciona a través d'uns xivatos, diguem, que d'uns pilots que ens adverteixen quan això es pot transgredir, que són defectes que té l'animal al moment d'arribar, per exemple, a l'escorxador o durant el transport, o els que anem a les granges, doncs, durant la granja, i quantitat de coixeres o els animals que tinguin un plomatge mal atrapanyat o bé un pelatge, en fi, són punts d'aquests que et diuen aquest animal ha estat patint, a veure què passa o què deixa passar. O sigui, això ja hi és. Bàsicament aquesta llei va més encaminada al que són animals de companyia, animals en relació més estreta amb nosaltres que no pas amb animals de producció.
Quan es parla d'una cosa tan universal com animals de companyia, el ciutadà també pot pensar que igual també hi ha un interès recaptatori, perquè al final tot acaba costant diners, no? Ja ho veurem, no?
Algú haurà de pagar tot això.
Clar.
Quan desenvolupes tot això, realment, si vas venint aquí, si vas mirant tota la quantitat d'obligacions que comporten una llei, doncs, clar, estem parlant abans d'aquests cursos i tot això, però també hem de parlar centres públics de protecció animal, propis o concertats, que els han de portar l'Ajuntament, que s'haurà d'involucrar en aquesta protecció, obligacions i prohibicions en persones o obligacions responsables d'animals de companyia, d'animals domèstics, d'animals de... anava a dir de treball, que no és ben bé, però, per exemple, caçadors, tot això, clar, tot això són tot unes obligacions que comportarà i que, evidentment, aquí darrere, al final, el propietari ho acaba pagant tot. Sí, però és que encara que el propietari ho pagui, abans de tot això, hi hauran d'haver uns estaments que realment ho programin, ho facin, ho mantinguin, ho preparin i ho donguin. I tot això acaba sent un cost. Però és un cost que hem de començar a pensar que són costos que hem d'assumir. Són costos que han d'entrar dintre del que és els costos, els pressupostos, que ara, ja els animals ja s'ho faran. Això, clar, comença a passar factura. Altres vegades hem parlat de les colònies de gats, hem parlat dels centres dels abandonaments, dels animals extraviats, els que han d'anar a llocs on aquests animals, doncs, evidentment, s'acullin i tenen una sèrie de despeses, etcètera, etcètera. Clar, tot això... Això suposa unes despeses, sí.
Hi ha una previsió de quan pot estar feta aquesta llei aprovada i, per tant, publicar-se en el BOE i ser d'obligat compliment?
Home, jo la idea suposo que durant el 22 aquesta llei és possible que tires endavant.
Evidentment, com es fan quasi bé totes les coses a la política del nostre país, el nostre estat, és per fer-ho dintre la legislatura del govern actual,
sí.
No?
Sí, clar, perquè és que, clar, es dona la circumstància de que a Madrid hi ha un ministeri nou, un ministeri de benestar animal, per dir-ho així, que aquest ministeri, clar, voldrà deixar una empronta, no? I aquest és el buc insígnia.
Clar.
O sigui, per això m'imagino que durant l'any que ve és possible que se li dongui sortida. El que tampoc no sé és com quedarà al final tot aquest, el que ara és un esborrany, a veure com quedarà realment al final. Ja en tornarem a parlar, ja.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Bé, i com si fóssim aus, el temps aquí vola i ens ha desaparegut, però abans de posar fi en aquest darrer programa d'aquest any 2021, Ramon, volíem agrair-vos la companyia que heu fet durant tota la temporada en aquest programa. Sense la vostra participació això no hauria estat possible, i per això doncs us felicitem i us animem a continuar amb nosaltres si així ho desitgeu, i alhora també desitjar-vos molt bones festes i que per a tots, i en especial també per al vostre col·lectiu que tu representes, doncs que tingueu un molt bon any 2022, que tingueu la feina el més de cares possible i que seguiu ajudant tant i tant a tantes persones, en definitiva, que és el que també acabeu fent. Gràcies.
Nosaltres també volem agrair que la confiança que vosaltres ens heu donat amb el col·legi i amb el nostre col·lectiu, del qual, evidentment, estem molt agraïts, i crec que és mutu, i per tant també desitjar-vos unes bones festes i un bon any 22.
22, aquí el 22. Tenim, ben a prop. Doncs salut i fins aviat, gràcies.
Molt bé.
També a vostès, per tota la gent que ens escolta. Tornarem passat festes, gràcies, adeu-siau.